Tenim a l'inconscient coses que no fem pensant en els altres, com per exemple quan et vesteixes dius, ah, no em poso això per què diran, tal. Doncs no, jo em poso el que em dóna la gana.
Moltes dones hem estat educades amb la idea que qui manava era qui portava els pantalons. I va passar una cosa ben estranya. Quan les dones ens van posar els pantalons, no ens van deixar manar. Avui, a Les dones i els dies, descobrirem en quina època les dones van començar a portar pantalons. Portar pantalons no és només una qüestió de moda, és una manera d'ocupar l'espai i d'existir en aquest món. La primera dona que va fer la volta al món en bicicleta va posar-se pantalons, perquè sabia que sempre hi ha algú que et posa pals a les rodes.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta cançó parla de viure als llimbs. I ara mateix entren dues dones a l'estudi que toquen sempre de peus a terra. Dones del món rural que viuen i s'embruten. Nosaltres no vivim als llimbs, però deixeu-nos somiar.
A Les dones i els dies, et canviem la lluna. That's what I wanted. It's not as if we cry a river calling rain. West Memphis is on fire.
Quan parlem d'allò que els passa a les dones, als mitjans, i aquí hem de fer una mica de mea culpa, sembla que tothom visqui a Barcelona, o si més no, a una ciutat. Sembla que totes les lluites i les coses a conquerir passin en un decorat de semàfors i llums de fluorescents. Fixeu-vos que si parlem, per exemple, d'assetjament laboral, sempre pensem que és en un despatx. Si parlem del difícil que és conciliar, pensem sempre que l'única opció són escoles bressol de pagament o públiques. Igual que algunes criatures pensen que la llet surt del tetrabric, nosaltres pensem, a vegades, o sembla que ho pensem, que la vida va envasada al buit. Per això, de tant en tant, parlarem amb dones del món rural perquè ens fa falta sentir la seva. I aquestes dones que ens acompanyen, que ja les tenim aquí, benvingudes, són la Laia Engrill, ramadera d'una granja de vaques, a Peramola, a l'Alt Urgell, benvinguda.
Bona nit.
I també la Vanessa Freixa, que segur que la coneixeu, perquè aquesta senyora va fer el llibre l'any passat més venut de no ficció de Catalunya, que era Ruralisme, i a més és creadora, i a més és responsable de l'Escola de Pastors. Venen de molt lluny i han vingut aquí a la capital.
Super contentes d'estar amb la Montse.
Aquí, de totes les maneres possibles, per poder parlar de tot això que dèiem ara. Aquesta vida envasada al buit, no?, que dèiem, que sembla que tot passi per Barcelona i que totes les dones i tots els problemes que tenen passin per la ciutat. D'entrada, hi ha la idea i el nom de món rural estan plens de prejudicis, no? Sembla que està separat allò amb un ganivet el món rural de la ciutat. Com ho viviu vosaltres com a dones?
Jo penso que hi ha hagut un canvi, continua a venir aquests prejudicis, però d'una manera diferent, no? Fins recentment eren uns prejudicis molt negatius respecte a les persones que vivien, uns prejudicis vinculats a la classe, a la capacitat adquisitiva, a la seva cultura, al seu coneixement, no? Que és una cosa que és vigent, però sí que és veritat que en determinats entorns rurals, no?, l'ús que se'n fa per part, sobretot, de la gent que ve de fora, no?, de la gent que ve de l'àmbit urbà, ha fet que hi hagués una mirada diferent, potser, tot i que també hi són, al final són territoris que recullen, no? Que s'associen una sèrie d'activitats, però no es pensa massa que hi passen coses interessants, que hi ha vida, de fet, no?
Que hi ha vida i que hi ha unes dones que, quan parlem ja de la paraula pagesa, a vegades ja està atacada de molts prejudicis. Tu em deies, Laia, de dir, jo vaig estudiar, per exemple, a la Universitat Global Studies, com de dir així, en anglès de Harvard, no? I, és a dir, sóc una persona amb estudis, però que he decidit fer una altra vida.
Sí,
jo... I això costa, no?
Costa perquè dins el món rural hi ha molts prejudicis encara, també. Sí, és com que la mateixa gent del món rural no està suficientment empoderada i sembla que l'ofici de la pagesia estigui relegat per la gent que no ha volgut sortir del món rural a fer una altra cosa millor, a guanyar-se la vida, com ens diuen allà al poble, no? A veure món. És que potser el món que m'agradi, el meu món, és aquest.
I moltes vegades m'has dit que et pregunten i com és que no estàs estudiant? Com és que t'has volgut quedar aquí? No?
Com correcte, si fos, com si fos poca una cosa estranya. O sí, com si...
sí. 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 Què creus que hi ha darrere de tot això?
A mi m'agrada mirar-m'ho des de la interseccionalitat.
A veure.
Perquè, o sigui, tot i que em sento empoderada i estic molt orgullosa de ser del món rural, sento que encara avui en dia... ser del món rural vol dir patir molts greuges en termes de desigualtat d'inversió pública, en termes de prejudicis socials, etc. Llavors, per mi, ser dona i ser del món rural és una discriminació afegida, és un doble pes que portes, perquè no ets només dona treballant en un ofici masculinitzat, sinó que ets dona treballant en un ofici masculinitzat en una comunitat que sovint té uns valors una mica més tancats que a la ciutat.
Tu també estàs d'acord amb això? Que encara hi ha molt de pes de tradició? Mm. O potser també això és un prejudici que hem de començar a trencar? Perquè hi havia un oient, per exemple, que ens deia els rols tradicionals, ens ha escrit avui, els rols tradicionals encara marquen molt les relacions de les famílies, dels rols que fa la dona i l'home en el món rural, però hi ha dones que estem començant a canviar-ho, això.
Clar, perquè és un tema de que siguem capaces de veure. O sigui, fas i construeixes quan veus la possibilitat de que allò és possible, no? Llavors hem de trencar aquests sostres que diem, no? Aquest límit que ens posem, no? Que ve heretat, tant sigui dona o tant vinguis del món rural, no? Perquè en aquests prejudicis que estem dient que estan associats al món rural, aquest pes que s'ha sobrecarregat respecte a la gent que vivia en aquell lloc determinat, s'ha anat traslladant amb la bona voluntat per intentar evitar aquella vida que es va tatxar de poc adequada en un cert moment, no? Que no tenia cap sentit viure en el poble quan havies d'anar a la ciutat. Això el que ha fet és que s'empenyés a la gent a marxar, a considerar que l'opció de quedar-se era l'última que havies de decidir, no? Però ara, no? Penso, no? Quan escolto la Laia, no? Jo ja sóc més gran en aquest sentit, però és que ara sento tot el contrari, no? O sigui, clar, sentim això, no? És aquest orgull de defensar i de reivindicar-ho. Tant sigui això, no? Fent una activitat pagesa com triant un lloc per viure, no? Però sobretot, no? Tornant a donar valor amb aquestes activitats que cuiden un entorn, no? I de la millor manera possible.
I has dit una cosa molt important, triar un lloc on viure.
Sí, sí.
Vam passar d'agafar centenars d'avions cada cap de setmana per anar 3 dies a Venècia, ara amb el Covid, amb tot el que ha passat i amb tota la qüestió de la crisi climàtica, de sobte ens vam adonar de que el més realment intel·ligent era tornar a apreciar el nostre territori i quedar-nos a casa, quan ha estat una cosa mal vista perquè l'economia, el capitalisme, ens diu surt fora, que total val 3 pessetes, no?
Però et diria que no hem de dir com una cosa passada, continua sent molt vigent, només hem de veure, no? Nosaltres que vivim, no? En un entorn turistificat, com aquest estiu ha baixat completament el turisme de nou en aquestes zones, perquè la gent torna a viatjar
tornen
a ultramar, no? Exactament, no. Torna a anar molt lluny, no?
Això és una cosa que vosaltres que viviu allà i que us estimeu, i a més tu, per exemple, tens un ramat de vaques, tu tens les teves també...
8 ovelles.
I a més us alimenteu d'això, no només en feu negoci, és a dir, que és la vostra subsistència.
És un estil de vida.
Exacte. Això significa moltes coses, no?
O sigui, és que per mi ratlla la línia de la identitat i reprenent una mica el fil d'abans, és gairebé com... Ja no defenses només un model agroalimentari, sinó que defenses uns valors, ho defenses des de la política, ho defenses des de la vessant social, no? Per mi és tot un conjunt, no pots separar la professió de la vida al món rural, per mi, tal com ho visc jo.
I a vegades el que sentim és que els polítics s'omplen la boca parlant de ara quilòmetre zero, del producte de proximitat, etc. Però després això, amb les polítiques que anem fent, doncs no es té en compte, no? I és el que també aquí les dones tenen un paper molt important, jo crec.
Bueno, és que es va en direcció totalment oposada. quan parlem potser del paper de la dona respecte a això, no? I podríem afegir, no, aquests conceptes que ara en sonen tant i que són vigents, com l'ecofeminisme, en el sentit de que es practique, es planifique, s'hauria de definir una estratègia molt més humanista, molt més de cuidar la vida en tots els seus sentits, en tots els éssers vius, inclosa la terra, naturalment, no? Però clar, en un model de vida, no, en un sistema capitalista que prime, ja ho sabem, el benefici econòmic, l'especulació per intentar guanyar el màxim a costa del que sigui, el que ens trobem és que encara que hi hagi un discurs, no, políticament correcte i que cada vegada es pren més d'anar a una certa direcció, es continua fent en el sentit totalment oposat, no? I ara ja no tenim temps, vull dir que ara ens hi hem de posar d'una manera profunda i radical, a més, vulguem o no, no?
Ja no hi ha excuses. Continuem trencant prejudicis també, com dèiem, amb el món rural i el món urbà, que no estan tan separats, i ja comença a haver-hi veus que diuen, ei, nosaltres també tenim wifi, eh? Vull dir, no us penseu que esteu inventant la roda, eh? A la ciutat. També moltes idees de que ara que venim de les vacances i que teniu tot aquest turisme, de pensar també que vosaltres no aneu de vacances i que també esteu allà lligats a l'arbre, no? Pràcticament.
Jo penso, jo tinc una situació força diferent que la Laia en aquest sentit, perquè al final jo tinc una activitat que ho faig per afició, perquè m'encanta, perquè vull tindre una certa autosuficiència, perquè vull cuidar d'un entorn molt petit i perquè ho vull fer amb animals, i tinc aquesta clara convicció. Per tant, la meva relació amb l'activitat a l'estiu baixa en picat, perquè en el meu cas nosaltres pugem les ovelles a transhumar a la muntanya amb un ramat supergran, el meu vincle de feina a l'estiu és pujar els dissabtes a curar, la herba que hem de fer dels nostres prats ens la fa el veí, per tant, és diferent, no? Com tu ara, Laia, explicaràs en el dia a dia que vol dir estar allà sempre al peu del canó, faci el temps que faci, en la situació que faci, no?
Explica, Laia, com és la vida, el dia a dia, no? Sempre necessites, com amb la conciliació, algú que et cuidi les vaques, en el teu cas, no?
Clar.
O sigui, no pots agafar i anar-te'n tres setmanes a les Palmes.
Aviam, l'estiu és certament l'època de l'any en la que tenim més feina, perquè l'herba creix molt de pressa, s'ha de regar, has de fer totes les altres tasques que fas durant l'any igualment. El que passa que a vegades, fins ara s'ha sentit molt, no? S'ha vist el pagès com aquesta figura gairebé heroica, pastoralista, de que mai no va enlloc i és un pastor que tot el dia està amb les ovelles. I això ja fa anys que ha començat a canviar. I sento que hi ha una part de la pagesia que segueix alimentant això, però això ja és una part petita de la pagesia. S'ha modernitzat molt, hi ha molta maquinària més encertada o menys encertada pel medi ambient, i això també és cert, però hi ha molta gent que treballa les petites empreses familiars, sobretot, doncs, simplement com faries qualsevol autor, qualsevol altre autònom, et tornes amb els teus pares, amb els teus tiets, amb qui treballis.
I tu, per exemple, en el teu cas, que ets una persona de 23 anys, que t'has volgut fer càrrec de... 23, no?
23.
Ah, val, m'has mirat amb cara de no, sóc molt més gran. On vas a parar? No, amb 23 anys, que de sobte t'has volgut encarregar d'això. Quantes vaques tens?
Nosaltres tenim 200 caps de bestiar.
Vull dir que imagina't, eh? Tota sí. Aquesta feina. Suposo que algú t'ha desautoritzat, no? Algú t'ha aixecat la cella i t'ha dit, ja podràs tu amb això, nena?
Sí, bueno, gent que comercials que arriben a la granja i et pregunten, ¿dónde está el jefe? Jo, llavors tinc una gran sort, en el meu cas una gran sort, que el meu pare els hi respon, la jefa és ella. Però sí, com a dona a la pagesia, un sector infinitament masculinitzat, és molt
difícil. Però també has hagut de fer feina, tu, de creure-t'ho? És a dir, perquè tu venies de la universitat, i això encara que ho havies mamat des de petita, de sobte de dir, com ho
molt
porto
poca,
jo, això? Molt poca. Mira que
o valent. Molt interna. A casa meva sempre m'han dit que si volia, ells no volien que jo fos pagesa, però que si volia podia fer-ho, que no era un tema de capacitats ni de gènere. Llavors, respecte a moltes altres noies pageses que els seus pares de cap manera del món els han volgut ensenyar a portar el tractor, els han insistit que fossin mestres o infermeres, típiques professions
feminitzades,
que t'expulsen bastant del món rural, també, perquè hi ha pocs llocs de treball d'aquesta feina. Jo he tingut una gran sort, que a mi m'han animat i m'han ensenyat a estimar l'ofici i la terra. Llavors, ha sigut molt més fàcil des d'aquesta posició poder-m'ho creure. Algun dia encara tinc síndrome de la impostora, tampoc ho negaré.
Em sembla que en tenim tots, no? Tothom manté.
Sí, jo volia matitzar una cosa que penso que és important, no? Quan parlem ara de les vacances, no? Que, clar, també hem de parlar dintre de tot això com del model, no? Hi ha dintre diferents models de la pagesia, no? Laia parla de projectes familiars, però ja som grans, aquests projectes familiars, però també no hem d'oblidar que hi ha una petita pagesia que és viable, que treballa, que intenten tancar cercle, que tenen menys animals, i quan es parlen de vacances es dificulta la cosa, perquè de vegades està composada per una parella, en aquest cas el projecte, per tant, no es poden potser ni plantejar marxar, perquè han de marxar tots, han de buscar algú que substitueixi, i de vegades potser pagar aquest sou vol dir no fer vacances, no? Llavors, això també s'ha de tindre present, que aquesta pagesia que també tenim al cap, que ens agrada que existeix en aquest paisatge, aquests projectes que ens fan els formatges, no?, que ens distribueixen a casa el corder, no?, que ens poden fer la verdura, tenen dificultats reals per poder tindre aquest descans també.
I em fa la sensació, no?, que també hi ha moltes soledat, en alguns casos. Ja no parlo de que estigués en un lloc on hi hagi pocs habitants, sinó de sentir-te sola, de no saber molt bé, és a dir, de no tenir això, xarxa, perquè a vegades no només puguis deixar les quatre vaques que tens a cuidar-les, no? Sinó una xarxa que t'ajudi amb tot altres coses que necessites per viure.
En aquest cas, això, si tens la xarxa, si parlem d'una família propera que et pugui substituir, que tingui el coneixement de fer aquella feina, o que ho pugues fer en un moment de l'any que la feina sigui mínima i, per tant, el risc sigui menor, llavors sí, no? En quant a soledat, fan la feina o no, perquè entenc que moltes d'aquestes persones, si no la gran majoria, així ho desitjaria, fan aquest ofici perquè se l'estimen i, per tant, tenen una vivència que en aquest sentit és inigualable, de pau i satisfacció. L'altra cosa és, que és la vida real, no?, que és l'estrès aportat en aquest treball, aconseguir aquesta viabilitat econòmica, lluitar amb tota aquesta burocratització que fa que una feina que has triat, que com diu l'Ala molt bé, és un estil de vida, de dalt a baix, no?, que l'has de prendre amb molta consciència, que és vocacional, i arriba a aquests moments que t'amargui i arriba un moment que decideixis plegar, no?, amb una feina que és fonamental, de nou, no?, per la nostra subsistència i per, i torno a dir, el que estem repetint constantment, no?, i per el manteniment de l'entorn, no?, no tenir cap ni peus, no? Llavors, aquí sí que és on la política, de nou, falla rotundament, no?
Parlant de tot això, per força hem de parlar de conciliació en el món rural. Ara dèiem abans que alguna oient ens havia apuntat: ei, parleu dels rols tradicionals que encara continuen en el camp. Tu veus al camp moltes dones collint peres, pressics, el que sigui, en aquesta època, i els veus amb un cubell ple de pressics i cridant els xiquets perquè vinguin o perquè vagin, o... I encara no veiem gaires imatges en el mateix sentit dels homes. Això encara hi ha una assignatura pendent molt forta.
Jo crec que hi ha maneres de seguir reivindicant els recursos públics, casalets d'estiu, guarderies, etc., pel món rural, que són infinitament inferiors del que necessitaríem, sense abandonar tampoc la posició de posar en valor que al món rural ens hem hagut d'espavilar i les maneres alternatives que hem trobat de conciliar, hòstia, són molt humanes, molt properes, molt vàlides. Jo, la confiança aquesta de deixar el nen amb la veïna o deixar el nen amb la padrina, si és que tens la sort de tenir-ne, clar, també, per exemple, jo estic parlant des del privilegi, perquè els meus pares, la meva mare va fer jornada reduïda per poder-se quedar amb mi, evidentment ho va fer ella, no ho va fer el meu pare. I m'he quedat amb els avis, amb els padrins, moltes vegades. Clar, però hi ha molta gent que viu al món rural en una situació molt precària, perquè no tothom es dedica a la pagesia al món rural, ens dediquem molt poquets, de fet, que no poden fer això.
No, i a part, és a dir, això és una barbona, poder-te quedar amb la teva iaia, però també potser la teva iaia té dret a decidir que no vol en un moment donat, perquè també ho hem donat sempre per fet, no? Que elles sempre estan allà a punt, no?
Sí.
O no pot, o no es troba en condicions, etc. A mi em fa la sensació que hi ha com una línia de dones que segueixen encarregant-se unes de les altres, de les filles, de les netes, i que costa molt aquest canvi, no sé.
Hi ha un tema de fer-nos valdre, en el sentit de donar importància també al nostre temps i al nostre treball, que això és una tasca encara pendent, tot i que es comença a fer en una petita part, naturalment, no? Llavors...
Perquè, clar, això sembla que no tinguis escapatòria, d'alguna manera. Sí. És a dir, no, si no m'encarrego jo, s'encarregarà ma mare, no? És com aquella mena de no sé si dir-ho com d'herència, maleïda, que fa que no veiem una altra possibilitat, no?
Sí, i que anem transmetent inconscientment als nostres fills aquests papers predominants, no? El tema de que aquest carinyo, no?, i aquest cuidado que el podem fer homes i dones, i que pot ser d'una tendència natural, en surt més a la dona, naturalment, de cuidar, no?, les feines. No sé.
Això és molt social, eh? Exactament. També. Tu, Laia,
sí,
aquí...
D'això en vam parlar.
D'això en vam parlar amb la Laia.
És un tema recurrent que amb els debats de la pagesia i dones, jo he estat amb alguns debats de dones pageses més grans, totes les dones més grans estan convençudes que les dones tenim algo natural per cuidar de les bèsties, per cuidar, no sé, per ser més organitzades a les tasques de la pagesia, etc. I, en canvi, totes les pageses més joves pensem que no, que no ens surt natural, sinó que és un tema social, no?, de que és que tota la teva vida, tot el que has vist des que has nascut, a la tele, a les relacions que has vist de persones del teu entorn, si has sigut sempre la dona la que ha cuidat, doncs és lògic que tu ho visquis així i ho pensis
així. I a mi també fa molta gràcia això del multitasking, perquè també se'ns diu que podem fer moltes coses al mateix temps. No és que puguem fer moltes coses al mateix temps, és que les fem perquè les hem hagut de fer, no?
Sí, sí.
Vull dir, no és que vinguem amb un cervell diferent, no?
Sí.
Què vas fent així?
És el que penso.
Cuidar bèsties, cuidar persones, també, cuidar criatures... Tot hi ha un procés. Tu ens deies també que ara últimament el govern ha decidit que les llars d'infants només accepten nens del mateix municipi, no dels pobles del voltant, i això farà que tanquin moltes escoles bressols dels pobles petits, no?
Novament, no? Així, això és un cas concret que està passant en el Pallars, no?, d'una llar que a més funciona molt bé a nivell pedagògic, és més que notable l'activitat que fa, i el que ha fet és atreure moltes famílies a anar-hi, naturalment. Al final, la llar és un servei que en una primera etapa és privat, en el sentit que ho paguem les famílies, no? Però ara a partir dels 2 anys ja en principi és públic, tot i que no al 100%, al final acaba sent, no? Però el que vull dir que de vegades tocar aquestes estructures petites en pobles petits, no?, intentant aplicar una normativa més generalista que no està adequada en un entorn rural, porta uns desequilibris bestials fins al punt, no?, que pot arribar posant entredit estructures com aquestes perquè no tindran continuïtat, no?, perquè potser el municipi no genera suficients nens i nenes perquè la llar pugui continuar estant oberta. I això, a més, pot portar de retruc que l'escola, en aquest cas, que és una escola petita que està en el mateix poble, no tingui el relleu. Llavors podem dir ara, no?, i no s'ha de ser massa visionari, que té els dies comptats, no?, aquestes estructures. Llavors, aquí una mica hi ha la reflexió que ho podíem vincular a qualsevol servei, i de nou que parlàvem abans, a sobretot vinculat a les cures, que moltes legislacions tenen un marc normatiu generalista, molt pensades en entorns molt més poblats, i quan s'han d'aplicar
en pobles petits hi ha
amb molta
drama,
menys densitat, és quan de la mateixa manera que el que estem parlant, no?, que el món rural ja assumeix una sèrie de coses considerant que no es poden canviar, assumim que les coses són així i no lluitem per defensar un altre finançament, un altre sistema de dotació, una altra manera de que aquests entorns amb menys densitat tinguin la mateixa qualitat de serveis.
I escolta, em treus un tema. Com està el tema de la lluita de les dones en el món rural? Perquè també moltes vegades el que passa és que com que esteu moltes vegades aïllades i amb una feina que us ocupa molt espai, no sé si hi ha espai perquè us pugueu ajuntar.
És molt difícil. Jo crec que faig més tasca individual el temps que puc, per xarxes o el que sigui, que no pas associativa. Tot i...
És que al final, moltes vegades, gent de fora, que ve al món rural, acaba organitzant coses allà, no? Sí.
Clar, a vegades també són gent... Parlem-ne de la gent de fora que ve al món rural, perquè n'hi ha molta que ve amb privilegis. I si tu tens privilegis i tens temps, és molt fàcil lluitar per les causes.
De vegades, no?, es generen, no?, activitats o un activisme feminista, que és veritat que moltes vegades ve esperonat per la gent que ha vingut de fora, però per dirigir la població que hi habita tot l'any i que ve d'això que estem dient tota l'estona, d'aquestes tradicions editades, necessita un temps per començar a plantejar-se aquestes coses i per reaccionar. Això no és d'un dia per un altre, no? I de vegades
hi ha judici,
xoc.
Aquí hi ha judici. Sí, perquè jo no em considerava una persona feminista fins que no vaig anar a la universitat. I no m'hagués agradat que algú hagués vingut de fora, entre moltes cometes, a dir-me com havia de viure la meva submissió al patriarcat pagès, no? Per dir-ho alguna vegada. Vull dir, jo per mi mateixa he tingut les eines per empoderar-me i s'ha de donar temps, és el que deies tu, Vanessa, a que cadascú des del seu lloc es pugui empoderar.
Doncs escolteu, en parlarem més. Laia Engrill, ramadera d'una granja de vaques de Peramola i sindicalista, i la Vanessa Freixa, creadora i també exresponsable de l'Escola de Pastors, activista de la ruralitat, que, com ja sabeu, doncs ha fet aquest llibre meravellós que es diu Ruralisme i que totes heu de llegir. No, no de genolls, però en una posició còmoda. Moltes gràcies a les dues.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara li explicaré a Catalunya l'autèntica veritat. Soc la persona que fa el programa sobre dones de Catalunya Ràdio i que encara no ha vist Barbie. Sí, sí, el que esteu sentint. És molt fort. Ara en parlarem de Barbie i de la setmana de llibre en català, que ja m'explicaràs, Carlota Freixanet, com ho fem, tot això.
Això és molt fàcil, jo t'ho explico ara, en un moment donat, rapidíssim.
Carlota Freixanet, que ha vingut a fer-nos unes recomanacions, perquè potser anem a la setmana del llibre en català al Moll de la Fusta a Barcelona i no sabem on gastar-nos els diners, què fem les nostres vides. Ella és la llibretera de la Carbonera, al barri del Poble Sec de Barcelona. Segur que rondaràs per allà, no? També.
Sí, hi seré, hi seré.
I ens has vingut a fer unes recomanacions de feminisme, però per totes les edats, sí, opinions, per regalar a tothom, no?
Exacte, clar, no, no, la idea era que aquest estiu ens hem menjat Barbie per tot arreu, diguem-ne, que ja era una mica la idea.
I la Virgili sense anar-hi, eh?
És que,
soc
Virgili, per
aquest
favor,
tipus de persona.
S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
No, llavors... Tampoc no he vist Lo que el viento se llevó, perquè soc d'aquestes persones que quan algú m'ho posen allò... No?
Fàcil no, eh?
No, no.
Ja, no, jo lo que el viento se llevó, jo crec que tampoc no l'he aguantat mai desperta, però Barbie sí, sorprenentment.
Va, vinga, que no et deixo parlar.
A veure, no, la idea és que aquest estiu ens hem empassat Barbie per tot arreu i una cosa que ha passat molt, no, és que hi ha una tendència a TikTok, que és la xarxa on hi ha la gent més jove dels més joves, parlant d'aquesta reivindicació d'aquest feminisme més femení, més rosa, més de purpurina, més d'aquesta celebració de les nenes que són amigues i que criden i que són fans de tot, no? I fans de Barbie també, i que això és superimportant i que ens hem, igual durant tot aquest estiu que ens hem passat, no?, reivindicant aquesta part més de feminisme neoliberal i de cosa més fàcil i més rosa, ens hem oblidat de tota una sèrie de coses que durant la setmana del llibre en català podrem veure i podrem llegir i que són igualment importants.
O sigui que tot aquest feminisme, de quin color va, el que tu em vols explicar avui?
També és rosa, si voleu, però és de molts altres colors, és de tots els colors.
Molt bé. Doncs escolta, comencem per aquest primer llibre, que es diu Feminisme interromput.
Això és una fantasia.
O
sigui,
a veure.
Això és un llibre molt, molt xulo que acaba de publicar, o sigui, va publicar-lo ahir, Raig Verd.
I tu ja te l'has llegit, eh? No, de ràpida.
No me l'he acabat, perquè va arribar ahir a la llibreria i una és ràpida, però té uns límits. Però és un llibre molt, molt, molt xulo d'una autora britànica que es diu Lola Ulefemi, és una feminista britànica negra, i que una de les coses que fa és una miqueta rescatar el feminisme d'aquest feminisme més mainstream, més neoliberal, més de samarreta i tot evac rosa, que és el que ens ha venut una mica Barbie, i que parla molt una mica el que passa amb Barbie, no?, que ens trobem amb una nina que de cop descobreix el patriarcat i veu un discurs que li havia vingut donat i que no l'estava entenent i que de cop nota que s'ha de posicionar, doncs amb el feminisme interromput una mica el que ens passa és això, no?, és que tu et trobes de cop, no?, et topes amb un feminisme i de cop dius, espera't un moment, jo m'he de posicionar aquí. I que el feminisme no va només d'això, no va només de reivindicar els drets de les dones, sinó que va de reivindicar els drets de tothom, perquè el feminisme implica també, no?, justícia, ecologisme, drets socials, totes aquestes coses. I és un llibre molt, 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 molt xulo perquè ens permet posar-nos de cara al mirall i plantejar-nos que l'art també ha de ser feminista, si és que el volem així, i que hi ha tota una sèrie de coses que van molt més enllà que ens hem de plantejar
com
a feministes.
Però és com un assaig, eh?
És un assaig, és un assaig, és un assaig bastant... Sí. No, és a dir, és molt amable de llegir, he de dir. No és una cosa d'aquestes farragoses i amb un mogollon de cites i aquestes coses, al contrari. És un llibre molt planer, molt amable i molt,
doncs escolta,
molt lluminós.
Feminisme interromput, i ara t'ho deixo anar aquí, però és que jo soc molt fan d'aquesta senyora que avui se n'ha anat.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona.
pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor.
Això no s'ho pensaven, Catalunya Ràdio. Se acabó, se acabó. Aquesta és la frase de la temporada, gràcies sí. a la Jenny Hermoso i a totes aquestes dones valentes que estan plantant cara. Estem en aquest moment que hem deixat el mito d'allò d'amiga et crec per dir ja n'hi ha prou, estem fartes. I per això, més llibres sobre feminisme que podem trobar a la Setmana del Llibre en Català. I a més, aquest llibre del que em parlaràs ara, sí. hi ha una presentació, no?
Sí, aquest llibre hi ha una presentació. És un llibre meravellós que es diu Com un calfred et veig, de la Jun Xiva, que és un llibre meravellós que ens el va venir a, ens el va venir a portar a la llibreria i em va dir, llegeix-te-li, digue'm alguna cosa. I no havia tingut temps fins aquest estiu i realment és una preciositat de
és
llibre.
És una noia d'aquí, perquè diem Jun Xiva i sembla un nom estranyíssim,
no,
però
no.
és d'aquí.
Va néixer a Brussel·les, però s'ha criat aquí i ha viscut aquí i és un llibre superbonic que és, és un llibre de ficció. O sigui, són històries ficcionades i són 15 relats de dones trans a Barcelona i que realment ens explica la violència que porten, no? Que viuen les persones trans a la ciutat de Barcelona i a Catalunya i ens les explica d'una manera molt planera, molt, molt clara i a vegades molt dolça. I és... No, és paradoxal, no?, el fet d'estar parlant de històries molt dures des d'una perspectiva molt dolceta i molt amable i molt còmoda, no?, pel lector, però és que realment està escrit des d'una sensibilitat i des d'una delicadesa que era supernecessària i serà preciós.
O sigui, contes amb històries de persones trans i que expliquen doncs, la vida amb les seves dificultats i tot el que es troben, m'imagino, amb situacions de violència, etc, però explicades d'una manera com un regal.
Sí, parteix una miqueta de la idea d'aquesta, de la història de la Sònia Rescalvo Safra, que és la que era una dona assassinada l'any 91 a mans d'un grup de neonazis, que de fet és a qui li han dedicat la glorieta del Parc de la Ciutadella, que segur que ja ho ha anat 500 vegades, doncs aquella està dedicada a ella i realment explica aquestes històries d'una manera molt, molt bonica.
Doncs escolta, ens ho apuntem també i aquesta nit no podem dormir perquè per fi Rosalia ha donat senyals de vida a Instagram i Catalunya en va plena.
Per favor. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Està molt ocupada la Rosalia i ben fet que fa. Nosaltres també llegim llibres i aquest un llibre és meravellós perquè és poesia, poesia feminista, que això és una cosa que a vegades la gent, quan té ganes de llegir poesia, tenim com poesies claríssimes, Maria Mercè Marçal, etc. Però ens costa a vegades pensar en nous noms, en noves generacions, i aquí s'hi han posat de valent, no?
S'hi han posat superbé perquè és un llibre que l'ha publicat Godall Edicions, que és una editorial que cuida molt els seus llibres, els cuida fins a l'últimíssim detall i li han encarregat a la Maria Antònia Massanet que faci una antologia i que els triï i els ha agrupat per temàtiques. Llavors, això crec que és superimportant perquè, a més, davant de cada tema hi ha no només els poemes, sinó que, a més, hi ha una mica de recursos bibliogràfics i una mica d'introducció a la temàtica. I llavors, clar, evidentment hi ha Maria Mercè Marçal, només faltaria, però és que hi ha moltes més autores. Hi ha autores molt noves, hi ha autores molt joves, hi ha autores que poder no tenim tan integrades dintre de la perspectiva feminista o de la poemàtica feminista i que valen molt la pena i vull dir, en quin moment, on queden, per exemple, els homes dintre d'aquesta antologia? Doncs també hi són. O on queda la idea de sororitat dintre d'aquesta...
Qui ha dit que són feministes ells o els de Godall?
L'antologia. No, i el poema en si, que també, això també hi juga.
Escolta, et poso molt en un compromís si te'n facis dir un?
No, en tinc algun de preparat.
Quartet. Ah, el tenis preparat.
Sí. No, preparadíssima.
Escolta, traieu-me la despitxar, perquè ara ens llegiran un poema.
Us vaig llegir un poema molt xulo de la Mireia Calafell, de Nosaltres Qui, que es va publicar el 2020, que es diu Sororitat Zombi, que em sembla meravellós, que diu, de sobte, un crit agut va despertar-les en una nit atàvica que reverbera encara. Des de llavors, avancem en pas ferm, a la recerca infama del culpable, constants vitals normals, braços en l'aire. Si ara són aquí, sota el teu portal, fas bé de tenir por. Han vingut a buscar-te. T'esperen al carrer per demostrar que mai no és cert del tot que un crit s'apagui, ni que totes les morts, les vostres morts, ens matin.
Carlota Freixanet, escolta'm, Rapsoda de Catalunya, ja ho tenim, ja ho tenim. Sembla de llibre en català, sí? I si no, a la Carbonera, al barri del Poble Sec, al carrer Blai, us esperen, perquè gasteu, què fareu amb tants quartos?
Bueno,
com diu el meu pare, que voleu ser els més rics del cementiri? No cal.
Moltíssimes
Carlota,
gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes.
Segurament la banda sonora més coneguda del món de la moda.
Total,
sí no?
Home, i tant,
Sílvia
i que m'encanta
Rosés,
que...
Quin gust tenir-te aquí.
El gust és meu, sempre, vamos.
Escolta, com t'he de presentar?
Ostres, quin moment, no ho sé, com la glamurosa de Catalunya, potser.
Glamurosa de Catalunya, tenim la rapsada de Catalunya aquesta nit, ara tenim la glamurosa.
M'encanta,
és que no
m'encanta.
Es pot aguantar. Avui parlarem de qui porta els pantalons, ho hem anunciat al principi del programa.
I tant, i tant.
Però això vindrà després. Primer tu vols justificar la teva presència aquí, això em sembla molt
clar,
fort.
Clar, a veure, jo penso que és imprescindible que les dones i els dies, el programa de Catalunya, per antonomàsia, feminista,
aquí, eh?
tot, doncs que parla de dones, hem de parlar de moda, sí? Jo crec que hem de reivindicar aquest espai perquè, ostres, estem molt acostumades a que els mitjans de comunicació el maltractin, el tema de la moda, no?
Sí, perquè sempre és com la frivolitat.
Sí, és frívol, és superficial, és tal... I jo m'emprenyo moltíssim, perquè quan estan dient que la moda és superficial i prescindible, estan dient que les dones som superficials i som prescindibles.
A veure, aclareix-m'ho això.
A veure, la moda...
Perquè la moda, al final, la portem tots, homes i dones.
Totalment. Ah. Mira, la història és que els homes també van vestits, està claríssim, però aquest fenomen...
Alguns no gaire.
Alguns, sí.
Aquests que van sense samarreta al metro no són amics meus.
No, i que aixequen l'axila tampoc.
Tampoc.
No. Doncs en aquest cas, a veure, la moda és per tothom, sí? El que passa que en un moment donat ens vam quedar com atrapades en aquest món, no? I és el món que ens acompanya i, per tant, és el món que explica també la nostra història. Per tant, ja està bé de maltractar-lo. Em proposo explicar-lo en profunditat, explicar-lo, doncs, coneixent
també,
molt més aquest món femení.
I també explicant com la moda moltes vegades ens ha servit per constrenyir-nos, no?
I
per reduir-nos, eh? Pensem en corsers, amb corpinyos, amb tot aquest
Totalment.
Món, no?
Clar, a veure, el que ha de quedar clar és que la moda...
Sabates de taló.
Exacte. Però la moda en si no és la culpable, sí? O sigui, no hem de matar el missatger. La moda és, no és res en si mateix. La moda és el que tots volem que sigui. Per tant, és una eina...
Vostès
que...
venen bé,
I tant. És una eina... Home, clar, la secció l'hem de vendre estupendament. El patriarcat ha trobat en la moda una eina estupenda per desenvolupar-se, però la dissidència també ha trobat una eina molt interessant per hackejar aquest patriarcat. Per tant, la moda és el que vulguem que sigui.
Hackejar. Canviar, no? Vols dir?
Canviar, sí. Aleshores...
Són tan modernes. A la moda sempre. Explica'm per què ha estat tradicionalment femení o per què hem volgut que sigui tradicionalment femenina la moda.
Bueno, la tradició comença en cert moment i comença a partir del segle XVII, segle XVIII, més o menys. Anteriorment, homes i dones participaven de la mateixa manera de la moda, perquè la moda no estava interessada en dividir per gènere, sinó que estava interessada en dividir per classes. Per tant, en aquell moment, qui participava de la moda? Doncs la gent rica. I la gent que no era rica, doncs, per llei, no podia accedir-hi. Què passa? Quan comença a canviar tot això? Doncs arran de les revolucions liberals. Tenim el canvi dels antics règims, de les monarquies absolutistes. En aquest cas, la burgesia els envia pastafang. Són els que prenen el poder i és un poder molt llaminer. Per tant, no el voldran compartir amb tothom qui els ha ajudat en aquestes revolucions. Per tant, diuen, ostres, com ho fem? Com precipitem aquest canvi, que és un canvi a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell cultural? Doncs van trobar que una de les eines efectives era crear un estereotip de masculinitat i de feminitat que estructuri aquest canvi.
I sobretot les dones, podríem dir que érem com un tortell, no?, per ensenyar una
Clar.
Mica...
Aleshores, ja,
I les
jo...
van comprimir i, a més, era una cosa que si tu portaves la dona prou guarnida és que tenies calés,
ah,
no?
Exactament. Clar, dius, jo tinc un sàcher aquí, jo me la foto tot jo o el comparteixo? Doncs no, me la foto tot jo. Jo em quedo als espais de decisió, de representació i, en canvi, a la dona la deixo reduïda en aquest espai, que és el de la moda i el de les compres, també, el del consum, i ella ocupa el paper que havia ocupat anteriorment doncs, l'aristocràcia. A partir d'ara, què serà la dona? Doncs un complement per demostrar la classe social de l'home, sí?
O sigui, per això hi ha arracades, collarets exacte, i tot aquest guarniment, els sí. perfums...
Al segle XIX són com les dones repollo.
Estic val? Veient el moment Maria Antonieta.
Moment Maria Antonieta? No, el moment Maria Antonieta és just abans, clar.
Sí,
és
però quan... aquí hi ha Déu-n'hi-do el guarniment que anava, eh?
Però què els hi passa? Que la burgesia, com a nous rics, diuen, perdona, ara la gent ha de veure que ara venem nosaltres. Per tant, agafem aquesta moda Maria Antonieta i patapam, la posem a les dones del segle XIX i les superfarcim, no?
Escolta, però quan estudiàvem història a l'escola, aquesta mena de qüestions no ens ho explicaven, tot això.
Un desastre, un desastre.
Què ens van explicar al col·legi? Perquè ahir parlàvem amb una altra companya sobre art i, escolta, també ens van enganyar perquè ens van amagar un munt d'informació sobre les dones artistes.
Totalment.
Ara, sobre la moda, també. Què està passant?
Perquè, clar, perquè la història l'han escrit els homes, en aquest cas. És una història supertestosterònica, on sembla que només les batalles, les conquestes, els tractats de pau, sembla que això és la història.
Tot el que va amb estàtues, eh? Tot el que va sobre d'un pedestal.
Exacte. Però, en canvi, què passa amb aquest espai femení, no? Què passa amb l'espai domèstic? És una història que també va existir, que també va ser molt important i que l'hem de reivindicar. I la moda està dins de tot això, no?
Ai, quantes coses aprenem amb la Sílvia Rosés. Li anava a dir que em posés un exemple, però és que ja la cançó ho ha dit tot, no?
Exacte.
Estàvem parlant de pantalons, avui.
Clar, has sentit mai l'expressió aquesta de qui porta els pantalons? Clar, quan algú pregunta qui porta els pantalons, no està preguntant realment qui porta una peça amb dos camals, està preguntant qui mana. A veure, qui remena les cireres aquí, no?
Explica moltes coses, aquesta frase.
Clar, és increïble com... A veure, la moda mai és simplement el que veiem. Darrere hi ha tot un món, un magma, que és el que explicarem en aquesta secció, no? I amb els pantalons queda molt clar. Els pantalons encarnen aquest poder masculí, no? I, per tant, és per aquest motiu pel qual la dona ha tardat tant a portar-los, perquè si els pantalons encarna el poder, tu creus que l'home deixarà que la dona porti els pantalons? Nanai.
No, i a més, així eren més àgils, podien córrer i també podien, jo crec, fugir dels seus marits.
Certament.
I això no els interessava.
Certament, certament.
De fet, em sembla que la primera dona que va donar la volta al món en bicicleta, que era l'Anne Londonderry, va començar el viatge amb faldilles, però com que s'enganxava amb el radi de la bicicleta, va acabar posant-se pantalons.
Bueno,
i clar,
aquesta dona em sembla top total.
És fantàstic,
sí? La típica cosa de reunió que et diuen que tu no pots fer la volta... I aquí jo també diria que no, ja ho veuràs tu. I la tia Gà
i
fot la volta al món. Amb una muda i amb una pistola. Saps què et vull dir? I és molt guai el tema aquest de Londonderry, perquè el tema de la bicicleta representa molt bé aquesta necessitat
de llibertat,
de mobilitat, i aquí és quan utilitzen aquests pantalons que, de fet, els havia portat a la moda una dona anterior, que és Amelia Bloomer.
A veure, qui era aquesta senyora?
Bueno, és una senyora també top.
No eren uns pantalons com els que portem ara, eh?
Bueno, també existeixen.
Eren
pantalons
una mica com
un
farcellet, no?
Era com un farcellet, sí, pot ser, sí, exacte. Doncs l'Amelia Bloom era una dona també top, com la Londonderry.
Vull dir que de fora em refereixo que havien de semblar com si fossin una faldilla encara. Vull dir que era com un període de transició de la faldilla
sí,
al pantaló.
Però a més és que es portava sota de la faldilla.
Ah, Al tanto.
Ella va arribar, va aterrar a Europa, perquè venia dels Estats Units, i va dir, escolta'm, però què fan les dones amb aquestes cotilles, amb tota aquesta mena d'estructures que no les deixen ni respirar? El que hem de fer és...
I aquesta senyora qui era, per dir això?
Una periodista. Supertop. Aleshores va dir, el que hem de fer és canviar la roba. Clar, Amelia Bloomer va ser molt intel·ligent, i les sufragistes també, d'entendre que la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció, té a veure amb la llibertat de pensament. Està íntimament vinculada una cosa amb l'altra. Pues fora aquestes històries i posem les còmodes. Aquí es va armar un pifostio increïble.
I això era finals del segle XIX, eh?
Mitats del segle XIX. La gent seria enrere, li van fer... Bueno, de tot. Clar, quin era el problema? L'escàndol d'Amelia Bloomer no era que ensenyés més parts del cos, perquè de fet estaven, crec que, més tapades que quan anaven amb faldilles. El verdader escàndol és que la dona pretengués igualar-se a l'home a través d'una peça que era tradicionalment masculina, com el pantaló. Aquí estava la història. Reclamant el pantaló, estaven reclamant també el dret al vot, el dret a la propietat... Per tant, tota una sèrie de coses que l'home no estava disposat a deixar anar.
I què va passar?
Què va passar?
La Bloomer va quedar...
Que no va quallar...
Va ser un bluff.
A veure, no, no va ser un bluff, no va quallar, però va posar la llavor perquè després, quan diguin, escolta'm, jo per anar en bicicleta he de bifurcar les cames, no és com el cavall que em poso en un cantó i em mantinc dreta, no? Aleshores van dir, d'on traiem referents? No en tenim, de pantalons. I va dir, calla, calla, que va haver una dona a meitats del segle XIX i, per tant, la Londonderry va agafar com a punt de partida l'Amelia Bloomer, eh?
I llavors, els primers pantalons, aquests que em deies que eren com un farcellet o d'allò, com es deien?
Bloomers.
Bloomers. Bloomers. Així mateix.
El que passa que no són, a dreta llei, els primers pantalons que van existir. Els primers eren interns, és a dir, els calçotets, que eren els que portaven els homes des del segle XIII. Les dones van dir, escolta'm, nosaltres volem calces. Doncs no. Calces no. Les dones no van tenir calces fins al segle XIX.
I perquè... que anàvem amb enagos. O què era,
sí,
allò que portàvem?
Portàvem capes i capes i capes de coses, m'entens?
És que a mi em recorda aquelles cortines de les dutxes, a vegades, no? Allò que portaven les dones. Es veu a les pel·lícules, eh?
Portàvem moltes coses, portàvem capes i capes, portàvem també estructures d'interès com els mirinyacs, moltes coses, però calces no, perquè portar calces voldria dir que ens estàvem assimilant també a la roba interior masculina. Bueno, tot un cacau que, per tant, això no va arribar fins al segle XIX.
Em deixes morta. A mi me gusta la mujer con... Escolta, això t'ho he deixat fer perquè és el primer dia, eh? Però no em tornis a posar senyors aquí,
no,
cantant, i menys cantant aquestes coses.
Aquest tema és un senyoro, però amb totes les de la llei, que diu, vols senyores amb pantalones, però després té unes gogos, busqueu aquest home, el Carlos Ponce.
No, no el busqueu.
Vale,
no,
vale, no el busqueu.
Llanceu-lo,
llanceu. No, exacte, el llanceu. Per tant, el posem aquí per saber què heu de llançar, no?
I escolta'm, com arribem dels anys 30 amb aquests pantalons, és a dir, perdona, del segle XIX amb aquests pantalons Bloomer, els pantalons de després i els pantalons que ara portes tu ara mateix? Avui jo vaig amb faldilles, ha quedat fatal.
No, no, cap problema. La història és que, mica en mica, s'aniran introduint. Allò que, com qui no vol la cosa, anirem fent. Per exemple, als anys 30 estaven molt de moda els pantalons, però a l'estiu. És que l'estiu és una època molt
sí,
estupenda.
Sí, a l'estiu hi ha permissivitat.
Bueno, és allò de Las Vegas, no? Tot se queda en Las Vegas. Doncs a l'estiu sembla que tot quedi a l'estiu. Perquè el que passava a l'estiu, no?, semblava que... Bueno, però ara passa també, a vegades anem amb uns atuells a l'estiu,
sí,
que no ens aquí... acostumaríem a posar, no els portaríem a l'hivern.
Està clar, però aquí representava que els homes et donaven poder a l'estiu, et deixaven que tinguessis una mica de poder a l'estiu.
Bueno, sembla que allò estàs a la platja, no passa res, pim, ja l'hem colat el pantaló. Però realment el pantaló no es generalitza fins als anys 70, i això és molt heavy metal, perquè als anys 70, jo vaig dir als anys 70.
Però ho estàs dient de veritat, això?
T'ho juro per tu. És que, a veure...
Vull dir, als anys 60 no hi havia ningú que portés pantalons.
Sí, sí. Certament. Als anys 50 hi ha pantalons, als anys 60 hi ha pantalons, però no es normalitzen fins als anys 70. Per dir-te que la meva mare, una dona estupendíssima...
Salutacions des d'aquí. Oh. Com es diu ta mare?
May.
May?
És la May de Catalunya, perquè tot és de Catalunya.
Sí.
És la May de Catalunya. La May, que treballava al Banc de Bilbao, va ser la primera que es va atrevir amb tot el... Ai, hem fet perquè... publicitat d'una entitat bancària.
Però era basca, no? Ta mare?
La mare que t'ha ser basca.
No ho dic per els seus ovaris que van...
Ah, no, sí, clar. No. Però no cal ser basca per tenir ovaris.
D'acord.
Va ser la primera, i va ser un escàndol en aquest cas, no? Dius, ostres, no fa tant. Per tant, bueno, que ho sapiguem.
Per cert, que si ens està sentint algú i té ganes de dir la seva, 93207474, que potser té alguna mare, alguna tieta, algú, que quan es va posar els pantalons va... Vaja, que es va muntar un festival a casa que encara se'n recorda.
Bueno, clar, la generació de les nostres mares són aquestes que van trencar aquest tabú dels pantalons, no? I això, doncs, bueno, fins a l'actualitat.
I escolta'm, aquí. Anys 70, començàvem a portar pantalons.
Ah, bueno, clar, sí. Per què?
Per què? Home, per què, de perquè sobte? Perquè ens fem hippies?
No, perquè la tercera onada feminista... Fonamental, clar.
Tot al mateix temps.
Bueno, clar, és que una cosa és a resultes de l'altra. Sí? Estic dient moltes castellanades, però prometo que les poliré d'aquí a...
No,
acabar-se
no
la temporada. Per tant, com els pantalons és un reflex del que estava passant. Tenim una onada feminista que està reivindicant a tope de coses, doncs això té reflex amb la moda.
I aquests pantalons que van portar en aquell moment, de sobte, clar, recordem que veníem d'aquells pantalonets així, doncs això, no?, que eren com còfies, no?, vull dir, que anaven una cosa sota de l'altra, no?
Sí.
I com passem ja al pantaló que deixa veure el cos de la dona?
Ai, és que els anys 70 són molt interessants en aquest aspecte, perquè tenim, en parlarem molt dels anys 70, eh? Tenim la revolució feminista, tenim la, tota la, la revolució sexual, per tant, el cos en aquest cas s'allibera, traiem la roba interior, també cremem sostens, que no es van cremar del tot, però també és aquest tema, i els pantalons, bueno, defineixen molt més la silueta, sí? És l'època de que comencem a practicar esport, bueno, tenim molta feina, Montse.
Ja ho veig, se'ns acumula. Doncs escolteu, 93207474, si teniu ganes d'explicar explicar-nos la vostra amb qüestions de pantalons. I doncs sí, la màgia de la ràdio. Montserrat.
Hola, Déu vos guard, bona nit.
Com esteu?
Molt bé.
Escolta, ens vols explicar alguna cosa referent als pantalons?
I tant.
A veure, estem mira, aquí amb les orelles. Totes
mira,
per tu.
Jo tinc 73 anys i vaig entrar a la facultat de farmàcia amb 17.
Meravella.
Sí, bueno, perquè era quan tocava.
Home, i... no tothom bueno, ho podia fer, eh?
Clar, en aquest cas, les dones no era tan habitual.
Bueno, perquè el meu pare era un molt intel·ligent i molt avançat, i a les tres noies dels cinc ens va fer estudiar totes. Us agradi o no us agradi?
Molt bé, molt bé, molt bé per ton pare. I escolta, vas anar amb pantalons a la facultat de farmàcia. I què
des del primer dia.
I què va passar?
Què va passar? Que el professor de matemàtiques, que era el director del Col·legi Major, que estava el meu germà gran, un dia em diu, Montserrat, el degà et vol veure. Has d'anar al deganat. I, bueno, jo acabant a les 8 del vespre a la classe de matemàtiques, cap al deganat. I el doctor Gaston de Iriarte em va fer entrar...
Te'n recordes el nom, eh? No sé per què deu ser que te'n recordes el nom.
Home, perquè me'n recordo del nom del degà.
Què et va dir?
Que em va renyar perquè anava amb pantalons sempre.
Clar.
Ells volien que ensenyessis cuixa, eh?
No ho sé el que volia. I jo li vaig dir, oiga, doctor, yo vengo del Pirineo, que es un lugar muy frío, y he llevado pantalones toda mi vida.
Així que vagi aprenent, senyor.
I li vaig dir, y el día que usted les diga a las de primera fila que se quiten la minifalda, yo me quitaré los pantalones.
Doncs l'haguessis posat amb un altre problema, eh? Si treus els pantalons, ja t'ho dic ara.
No, és que no me'ls vaig... No,
Montserrat...
És que no me'ls vaig treure, eh?
No, ja m'ho imagino que no.
Ni jo, ni les meves germanes.
Clar que no. Doncs, Montserrat, moltes gràcies pel testimoni, eh? Fins aviat.
I això era l'any 67, eh?
Molt bé, escolta, apuntem, 67. Moltes gràcies.
De res a vosaltres.
Merci.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau.
Ja veus, i tenim més trucades, però no ens entren ja, perquè és molt tard.
Clar, però és interessant com, ostres, com que no fa tant de tot això, no?
No, fa dos dies.
Fa dos dies.
Sílvia Rosés, d'aquí un parell de setmanes tornem
a estar aquí. Tornem-hi.
Potser la setmana que ve, perquè la vida aquí es mou molt ràpid.
Flueix, doncs fluirem.
Fluirem. Sentim una última cançó, September Girls, perquè avui és un dia de setembre i les noies és el que més ens agraden. I amb aquesta cançó us diem adeu. Fins demà. Judit Pastor, Anna Escura, Sam Maceda, Domènec Subirà, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili, que sempre està a favor de les noies que van néixer el dia de setembre.